Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Duran.
La caserna de la Guàrdia Civil ha estat sempre nostra. La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat confirma que la finca és propietat de la ciutat i considera nul el conveni signat el 2006 entre l'aleshores alcalde Manuel Bustos i el ministre de Defensa, Alfredo Pérez Rubalcaba. Em venen algunes preguntes que no tinc qui me les respongui. Per què l'Ajuntament volia cedir un nou espai al Ministeri i, a més, donar-li 3 milions d'euros? De qui va partir la proposta, de l'Ajuntament o del Ministeri? Quants casos com aquest es donen arreu de l'Estat en què un ministeri que ha gaudit d'una sessió d'ús obté una altra sessió, més diners i va augmentant el seu patrimoni a compte dels municipis? D'aquí a menys de 2 hores, el Teatre Principal s'omplirà de música de cambra. Les Joventuts Musicals de Sabadell, en col·laboració amb l'Ajuntament, han organitzat un concert amb dos dels intèrprets més importants de la ciutat. La flauta de Bernat Castillejo i el piano d'Adolf Pla es tornen a retrobar damunt d'un escenari. I en el Notícies Vespre també buscarem els titulars de la informació esportiva. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Arturo deixarà de ser jugador del Centre d'Esports Sabadell. El jugador i el club han arribat a un acord per la desvinculació del brasiler de l'entitat. En les pròximes hores es farà oficial la rescisió del seu contracte.
Repassarem aquestes i la resta d'informacions d'aquest divendres dia 19 de gener amb l'ajuda del Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Nou graus ara mateix els que tenim a la ciutat, amb un cel clar amb núvols intermitents. Volem conèixer quina és la previsió per les pròximes hores i per això ens n'anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li demanem al Sergi Gallego. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, s'imposa el cel serè en general, tot i que es formen intervals de núvols baixos al quadrant nord-est, a l'extrem nord del Pirineu i al prelitoral sud. De fet, al vessant nord del Pirineu pot nevar una cota de 1.100 metres al llarg de la tarda i nit. Pel que fa demà, serà una jornada marcada per l'arribada d'un front que portarà precipitacions principalment al Pirineu, sobretot al vessant nord, amb una cota inicialment a 1.200 metres i pujarà fins a 1.600 metres al migdia i arribarà fins a 1.900 metres al final del dia. A banda de matinades, no es descarta algun ruixat feble al litoral. Malgrat el front, la temperatura no patirà canvis importants i es podrien arribar als 18 graus a punts del litoral i al 15 a l'interior. A més, el vent tornarà a bufar amb ratxes fortes, sobretot a partir de migdia, i es mantindrà la situació durant tot el cap de setmana. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Sergi. Ara que hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra. Què és el que està passant a les carreteres que ens queden més a prop? Per exemple, l'AP7, en el terme de Cerdanyola, en sentit sud, tenim 2 quilòmetres de circulació amb retencions. Si mirem cap a la B30, a Barberà del Vallès, a l'enllaç amb la C58, en sentit sud, hi ha 1 quilòmetre de circulació amb retencions. I a la C58, a Sant Quirze del Vallès, 3 quilòmetres de retencions baixant cap a la capital, cap a Barcelona. Si heu d'arribar-hi, sapigueu que de moment s'hi circula tranquil·lament, més o menys a totes les vies, a excepció d'un tram bastant curt que hi ha a la Ronda de Dalt, on comença Gràcia quan ja heu superat la plaça Alfons Comín. Si heu d'anar cap allà, tranquil·litat. Resolució sobre el conflicte de la titularitat de la caserna de la Guàrdia Civil. La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat confirma que la finca és propietat de la ciutat i considera nul el conveni signat el 2006 entre l'aleshores alcalde Manuel Bustos i el ministre de Defensa Alfredo Pérez Rubalcaba. Això suposa acabar amb més de 11 anys de processos judicials. Care Madrid, bona tarda.
Bona tarda. La Comissió Jurídica Assessora dona la raó a l'Ajuntament i a les entitats que durant anys han defensat poder fer ús de la caserna sense cap contrapartida econòmica a canvi. Per l'alcalde, Matías Serracán, aquesta resolució suposa un canvi d'etapa.
Passar pàgina a 16 anys de bustisme requereix temps. Aquest també és, doncs, un moment simbòlic pel govern i un reconeixement a aquesta feina feta pel govern també de l'alcalde Ferrés durant els darrers 2 anys del seu mandat per poder fer efectiu a través del conveni entre el consistori i la Direcció General, doncs, la recuperació de la caserna.
A més, la resolució tindrà un impacte econòmic en la ciutat, com ha recordat el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández.
La Comissió Jurídica Assessora dona la raó a aquesta iniciativa presa per el ple de l'Ajuntament de Sabadell, instada per el govern municipal per declarar la nul·litat de l'acord de l'any 2006 sense haver de pagar 3 milions d'euros i sense haver de cedir a un solar de 5.000 metres quadrats.
Ara el següent pas serà portar al ple del mes de febrer la declaració de nul·litat del conveni del 2006, de manera que es confirmaria de forma oficial la titularitat municipal d'aquesta finca, a tocar de la Gran Via. En paral·lel, s'obrirà un procés ciutadà per decidir quin ús se li dona, contemplant tots els projectes que s'han anat posant sobre la taula els últims anys.
A tot això, la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell ha emès un comunicat aquesta tarda assegurant que aquesta notícia és una bona notícia per la ciutat.
Notícies vespre.
El jurat del Gremi de Fabricants de Sabadell ha guardonat l'empresa tèxtil Grau S.A., la Fundació del Club Natació Sabadell Jordi Marmiña, amb els Premis Flocs de Llana 2017. Aquests guardons, que arriben a la seva tercera edició, són un reconeixement a empreses, entitats i persones vinculades amb el sector tèxtil i compromeses amb la ciutat. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Com cada any des del 2016, el Gremi de Fabricants de Sabadell entregarà aquest vespre 3 Premis Floc de Llana, distribuïts en 3 categories, per empreses, entitats i persones. En l'apartat empresarial, la guanyadora ha estat Grau S.A. per la seva trajectòria industrial des de 1868 i el seu compromís amb l'ocupació i el territori. En l'àmbit associatiu, el premi ha recaigut en la fundació del Club Natació Sabadell. Núria Aymerich, secretària general del gremi, n'explica els motius.
El seu compromís en la vocació aquesta altruista per al foment de l'esport, la salut i la cultura, i pel seu compromís amb les persones que tenen una especial dificultat. Llavors nosaltres considerem que una entitat sabadellenca que està compromesa amb les persones que tenen més dificultat a través de l'esport, doncs, mereix un floc de llana per destacar, doncs, aquesta feina, aquest compromís i aquesta vocació.
Finalment, el tercer premi ha estat per Jordi Marmiñà Valls, molt vinculat al món del tèxtil sabadellenc.
Ha sigut una persona totalment compromesa amb la formació en el camp tèxtil. I qualsevol persona que en aquesta ciutat i en la seva demarcació et parla del tèxtil l'ha tingut de professor, en un moment o altre. És una persona que s'ha entregat i que ha sigut didàctic, pedagògic i que ha sigut absolutament generós en donar el seu coneixement a moltíssimes persones en aquest camp tèxtil.
Els premis s'entregaran aquesta nit per commemorar la festivitat de Sant Sebastià, que és el patró de l'entitat.
I el projecte Tenderol, que tenen les persones refugiades que s'han quedat fora dels programes d'asil de l'Estat, s'ocupa actualment de 10 persones a la ciutat. Aquest és un projecte impulsat per l'Ajuntament des del mes de setembre passat i que és pioner a Catalunya. Mireia Prat, bona tarda.
Bona tarda. El programa va dirigit a persones a qui han deixat d'atendre 9 mesos després de rebre l'asil o bé que els han denegat aquest estatus. Susana Nicolàs, coordinadora d'inclusió de la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats, ha explicat quins perfils acullen.
Contempla aquelles persones que són denegades d'asil i que, per tant, si estan en el programa estatal i en algun moment arriba la denegació, es queden automàticament en situació irregular i automàticament sense dret a cap prestació i en situació, doncs, o de carrer o d'exclusió. Si tenen feina l'han de deixar.
Davant d'aquesta problemàtica i la manca de competències municipals, el consistori va decidir posar en marxa un projecte amb 10 places inicials que ofereix cobrir les necessitats bàsiques i un itinerari de suport perquè puguin viure de manera independent. La regidora de Drets Civils, Miriam Ferrandiz, ha explicat d'on ha sorgit la necessitat.
És un programa d'acollida amb moltes mancances, amb moltes necessitats, i això és el que ens va fer plantejar també obrir el Tenderol, no? Perquè realment persones que estan participant d'aquest sistema estatal d'acollida, que a mig se'ls denega la sol·licitud d'asil per algun tema, es queden despenjades, i llavors per això la necessitat també de que municipalment sí que assumíssim el Tenderol.
Tot i que encara sigui molt aviat, Ferrandiz n'ha fet una primera valoració.
De moment, el positiu és que les places estiguin ocupades, que s'estigui utilitzant. Hi ha algunes de les persones també estan participant del programa català de refugi, de la mentoria. Vull dir que realment sí que el que estem fent és treballar en xarxa tots els recursos d'acollida que tenim.
A banda de les 10 places del projecte Tenderol, a Sabadell hi ha una quarantena de places del programa d'asil de l'Estat que coordinen la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat i la Fundació Pipa Camp amb la supervisió de l'Ajuntament.
I els tallers de música i teatre a les escoles finançats per l'Ajuntament han augmentat un 35% respecte al curs passat. Ara mateix, 560 alumnes de diferents centres educatius participen en algun d'aquests tallers coordinats per entitats expertes en la música, teatre i cant coral.
El curs passat, l'Ajuntament va començar a implantar els tallers de música i teatre en les escoles de les zones més desafavorides de la ciutat. Aquest curs, el nombre d'alumnes participants ha crescut 100 en 150. El tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Joan Berlanga, assegura que l'acollida d'aquestes propostes culturals està sent molt bona i confia en que es tradueixi en més interès en la formació artística.
De bo aquestes classes despertin inquietuds artístiques i que aquests nens puguin tenir espais de formació a l'acabar l'escola o acabar la seva etapa escolar. A la vegada també el nou model d'escola de música que hem repensat doncs, està basat en tres seus, una que estarà al sud, en la qual ja començaran aviat les obres, que és l'ampliació del centre cívic de Sant Oleguer, l'altra és el centre cívic de Can Oriac i una altra és una reforma al centre, en el qual tindrem més presència de l'escola de música del conservatori a totes les parts de la ciutat, també amb la intenció de que la gent dels barris del sud i del nord també s'acostin a la formació dintre de l'escola de música.
Una de les propostes amb més bona rebuda és l'acordant, a través de la qual l'Orquestra Simfònica del Vallès ensenya als nens a tocar instruments. D'altra banda, també s'estan impulsant tallers de teatre al migdia a càrrec del Galliner i tallers de coral i guitarra també a càrrec dels professionals de l'Escola Municipal de Música.
I d'aquí a menys de dues hores el teatre principal s'omplirà de música de cambra. Les Joventuts Musicals de Sabadell, en col·laboració amb l'Ajuntament, han organitzat un concert amb dos dels intèrprets més importants de la ciutat, la flauta de Bernat Castillejo, Premi Agustí Borgunyó 2017, i el piano d'Adolf Pla. Es tornen a retrobar damunt d'un escenari aquest vespre.
Serà un retrobament molt agraït pels dos intèrprets que abans del concert han passat pel programa Al Matí de Ràdio Sabadell. Bernat Castillejo recorda que els uneix una amistat de molts anys.
Ens coneixem des de molt joves, i des de molt joves hem fet música sempre i per mi ha estat un plaer de fer música amb l'Adolf, que és un gran músic pianista, i hem tocat a molts països, també a la vegada fent classes junts als països que hem visitat. En fi, hem tingut experiències molt, molt boniques. I avui pues, ens agradarà molt de tornar a estar a l'escenari aquí a Sabadell, junts.
El repertori d'aquesta nit inclou quatre compositors, dos francesos, Jules Moquet i Pau Tadamfel, i un músic de l'Azerbaiyán, Fiket Amirov, i el georgià Otar Taktakishvili. I entremig s'hi ha colat un català, Manuel Oltra. Adolf Pla explica com van fer el repertori.
L'Oltra l'hem escollit perquè, de fet, amb alguns d'aquests altres compositors són absolutament contemporanis. I des del punt de vista de la manera d'entendre la música i d'escriure-la, doncs hi ha força similituds, per exemple, en el cas d'Amirov amb el Manuel Oltra, no? I penso que és un, diríem, és una música que està a cavall entre el segle XIX i el segle XX, una música que és, diríem, molt ben escrita, tot és en un perfecte equilibri.
Els intèrprets han definit el concert amb peces plenes de virtuosisme. Qui ho vulgui veure podrà veure-ho aquest vespre a partir de les 9 del vespre al Teatre Principal.
I demà dissabte es projecta el documental El primer dia d'octubre al Tallaret. L'obra creada per la publicació La Directa i l'agència UO és la primera projecció del cicle Desperta de documentals al Casal Popular de la Creu Alta.
La primera projecció del cicle de documentals que el Tallaret ha organitzat sota el títol Desperta serà el primer dia d'octubre. La peça narra la jornada del referèndum de l'1 d'octubre des de la perspectiva de la societat civil i concretament del que va succeir a la ciutat de Barcelona. A part de la projecció, també hi haurà diverses activitats vinculades amb aquesta pel·lícula. Guillem Mota, portaveu del Casal Popular, explica en què consistiran.
La idea és presentar una mica el documental, fer-ho arribar a la gent i que pugui venir gent que ha fet el documental, que ho ha produït, a explicar-nos-ho, a presentar-ho, i acte seguit el mirarem, i després que també hi hagi gent dels CDRs de Sabadell, del Comitè en Defensa del Referèndum, bueno, ara de la República, de les hores del referèndum, i que ens expliqui com es va viure aquella jornada d'autoorganització popular aquí a Sabadell.
La idea dels organitzadors és mantenir aquest format per a la resta de projeccions que se celebraran cada mes o mes i mig. Tots els documentals del cicle tractaran temes polítics o socials vinculats a la ideologia del Tallaret. Mota també ha anunciat alguns dels pròxims títols que es podran veure al casal.
Bé, un dels següents és El lugar que ja no està, que parla sobre la repressió franquista a Burgos i està fet per l'Espacio Tangente, i tenim ganes de que aquesta gent de Burgos pugui venir a presentar-lo, i estem trobant l'encaix per a veure si poden venir. I també estem en contactes amb Metro Monster, la productora que va fer Ciutat Morta, Tarajal o 12 d'octubre, que tenim ganes també que puguin venir a presentar el documental i explicar-lo.
Diumenge al matí també hi haurà activitats al Tallaret. En concret es muntarà un mercat d'intercanvi de 10 del matí a 2 de la tarda.
De manera més breu, us expliquem que el PSC de la ciutat reclama lideratge a l'Ajuntament per solucionar la situació del Taulí.
Els socialistes han mantingut dues reunions al Taulí, una amb la direcció i una altra amb el comitè d'empresa, per tractar el col·lapse que està patint el servei d'urgències de l'hospital i les seves possibles solucions. El diputat sabadellenc i primer secretari del PSC, Pol Gibert, ha culpat de la situació a la inacció tant de la Generalitat com del govern municipal. Gibert ha assenyalat que el Taulí compta amb un llit per cada 1.000 habitants, mentre que la mitjana de la resta del Vallès Occidental se situa als 1,7 llits.
Comencen les obres a l'avinguda Alcalde Moix, que tallaran el trànsit durant aquest cap de setmana.
Una de les principals vies de sortida i entrada de la ciutat pel nord té problemes estructurals importants. Les reparacions es produiran en el tram entre la carretera de Prats de Lluçanès i el carrer Font Canaleta. Xavi Guerrero, regidor d'Espai Públic, assenyala la importància de realitzar les obres en cap de setmana per afavorir la circulació.
Evidentment que tindrà una mica d'afectació, però els dies de cada dia realment va molt carregada tant aquesta via com l'entrada per la carretera de Prats, i al cap de setmana això es redueix a molt menys de la meitat. Llavors, el fet de fer-ho un sol cap de setmana i que siguin dissabte i diumenge farà que l'afectació sigui molt petita, molt petita.
L'objectiu de l'Ajuntament a mig termini és canviar completament la distribució de l'avinguda, eliminant la rambleta central i modificant les voreres.
Fer voluntariat al Casal dels Infants és la clau.
La clau per acompanyar infants, joves i famílies que volen tirar endavant.
La clau per apostar per la igualtat d'oportunitats.
La clau per transformar col·lectivament els barris.
Tu també pots ser la clau. Vine a fer voluntariat al Casal dels Infants.
Escriu-nos a voluntariat@casaldelsinfants.org.
O truca'ns al 93 317 0013.
Viu la teva ciutat amb Diari de Sabadell.
Tota la informació local i comarcal.
Cada dimarts, dijous i dissabte, Diari de Sabadell.
Disponible a tots els quioscos i llibreries de la ciutat i comarca.
També t'hi pots subscriure i rebre a la casa.
Diari de Sabadell.
El diari de casa.
Hi ha coses que esperes, però que et deixen confinat a casa.
Sucias falses hobbits!
No pateixis, escolta Quimèric.
Gamers, trekkies, padawans i jedis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.
Escolta'ns a Ràdio Sabadell cada divendres a les 8 del vespre.
I en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Aquí abajo todos flotamos.
Quan un infant ingressa a causa d'una malaltia, l'entorn hospitalari juga un paper molt important en la seva recuperació. Al Parc Taulí volem que una onada de petits somriures transformi la planta de pediatria en un fons marí de fantasia i joc. Ajuda'ns fent el teu donatiu a www.unaonadadepetitsomriures.cat.
Una mirada de Sabadell al món des de Ràdio Sabadell.
Us expliquem de manera més general i més breu que Puigdemont creu que pot ser investit i governar a distància gràcies a les noves tecnologies.
El president de la Generalitat cessat ha defensat en una entrevista a Catalunya Ràdio que s'està a Brussel·les perquè no pot fer de president si ets un presidiari. Sobre els dictàmens dels lletrats del Parlament, Puigdemont ha volgut deixar clar que no són l'escó 136 i que cal respectar la voluntat de tots els diputats.
Un jutge d'Amposta investiga l'actuació de 5 guàrdies civils durant l'1 d'octubre.
Els agents hauran de declarar el 14 de març en condició d'investigats. A Manresa, un altre magistrat ha citat a declarar 10 agents, en aquest cas com a testimonis per la seva actuació al dia del referèndum.
El Bigotes confessa que Francisco Camps va donar l'ordre que facturés els actes de campanya del PP als empresaris.
Segons l'exdirector d'Orange Market, Álvaro Pérez, conegut com El Bigotes, l'expresident de la Comunitat Valenciana va ordenar a l'exsecretari dels Populars Valencians, Ricardo Costa, que es facturessin els actes de les campanyes de 2017 i 2018 a determinats empresaris.
I Ada Colau acorda amb el Port de Barcelona limitar a 7 el nombre de creuers.
El Port s'encarregarà també informes sobre les emissions d'aquests vaixells i el seu impacte als barris del litoral barceloní. A més, el consistori i les autoritats portuàries han acordat un pla perquè la mobilitat terrestre dels creueristes sigui sostenible.
En aquest punt ja tenim el Joan Blanc a l'estudi. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Pau.
Això vol dir que ha arribat el moment dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
En marxa la piscina Sant Jordi de Barcelona, el primer partit de la segona fase de grups de la Champions. L'astre del Pool Natació Sabadell, que aspira al cinquè títol continental, s'enfronta al Dujan Baros hongarès des de 6:45 de la tarda.
Així és, Pau. A priori aquest ha de ser el rival més complicat per les noies de David Palma, que tenen l'obligació d'estar als quarts de final i la necessitat de fer-ho com a primeres de grup d'aquesta fase. Ara mateix el resultat al descans a la piscina Sant Jordi és d'Astre del Pool Natació Sabadell 8, d'una Baros 6, dos parcials de 4-3, el primer i el segon, que donen aquest avantatge de 2 gols a les sabadellenques per afrontar la segona part. Recordem que un cop acabi aquest partit, que ha estat l'inaugural, es jugarà al Sant Andreu Utrecht holandès. Les barcelonines són anfitriones d'aquesta segona fase de grups. Per demà quedarà a 6:45 de la tarda el Natació Sabadell Utrecht i la competició es tancarà per les waterpolistes del Lastre al Pol Natació Sabadell enfrontant-se al Sant Andreu diumenge a partir de 2:45 del migdia.
Doncs que acabi tal com va ara, si pot ser el partit. I per la seva banda, l'equip masculí de Lastre al Pol juga demà a la piscina del Real Canoe. Els madrilenys sempre són un rival complicat, tot i que aquesta temporada no lluiten per les primeres posicions. Els del Xava Gómez, però, haurien d'imposar-se si fan un bon partit.
El Canoe és 8è, mentre el Club Natació Sabadell és tercer, a només un punt del segon classificat, el Terrassa. Els waterpolistes de l'Astralpool van mostrar un gran nivell defensiu en el darrer partit de Lliga i esperen mantenir aquesta línia. I és que per Xava Gómez, si la defensa és bona, el nivell d'encert en atac no ha de ser tan elevat.
Waterpolo, cuanto mejor defiendes, pues es más sencillo, ¿no? Una de las claves es hacer una buena defensa, para no tener que hacer demasiados goles. Pero bueno, veremos, yo creo que ahora mismo, pues esperemos dar ese nivel y poder puntuar.
Els jugadors de l'Astre del Pool hauran de sortir demà a primera hora del matí cap a Madrid per afrontar aquest compromís a la piscina del Canoe, que començarà a 1:45 del migdia.
Joan, i una ultimíssima hora que acabem de conèixer. Arturo ha deixat ja de ser jugador del Centre d'Esports Sabadell. Segons ha pogut saber aquesta casa, el jugador i el club han arribat a un acord per la desvinculació del brasilià de l'entitat, tot plegat en la prèvia d'un partit important en què l'equip disputa diumenge contra l'Hèrcules. Avui ha comparegut Toni Sagrat en roda de premsa prèvia al compromís i ha informat que per aquest enfrontament té tota la plantilla a la seva disposició, un compromís que començarà a les 5 de la tarda.
El tècnic de Torrent s'ha mostrat optimista i amb bones sensacions de cara a aquest partit que el seu equip juga aquest cap de setmana. Al davant, això sí, hi haurà un rival complicat que no arriba en el seu millor moment, però que fora de casa està aconseguint bons resultats. Els alacantins són 7ens a la classificació amb 2 punts més que el Sabadell. Per tant, guanyar-los suposaria també superar-los a la taula. En tot cas, el tècnic del Sabadell, Toni Saligrat, avisa de la dificultat d'un rival que arriba a la nova Creu Alta amb urgència.
Pues per diverses bandes o parts del club surt el mateix missatge, no? Que ja que vindre aquí a Sabadell realment a dar el do de pecho, no? I a canviar por un lado la imatge de l'equip contra l'Alcoyano i per una altra banda perquè ja no poden perdre més partits si no volen allunyar-se de l'objectiu. Llavors, per amb ells, sembla que és un partit de punt d'inflexió.
Recordem que el Sabadell és ara a 6 punts del play-off d'ascens, per tant, per seguir cap al capdamunt de la Lliga, convé seguir sumant. Aquest partit entre el Sabadell i l'Hèrcules comença diumenge a les 5 de la tarda a la Nova Creu Alta, com sempre des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc.
I encara relacionat amb el Sabadell, el seu filial espera no deixar escapar els 3 punts en el partit d'aquest diumenge contra el Mollet, un compromís que enfronta a dos rivals en una situació molt semblant a la primera catalana de futbol.
Els arlequiners tenen un calendari complicat després d'aquest partit, ja que hauran de jugar molts compromisos seguits fora de casa. Per aquest motiu, la cita de diumenge contra el Mollet és molt important, perquè una victòria donaria molta tranquil·litat a l'equip. Carlos López, el tècnic del filial, assenyala que el Mollet farà un joc directe i explica les principals virtuts del rival d'aquesta jornada.
El Mollet és un equip que ha canviat pocs jugadors respecte a l'any passat. La primera jornada sí que és veritat que va ser un partit molt, molt directe, molt dur, que vam empatar, però bueno, me'n vaig anar content. I bueno, al final molt joc directe, tenen a Massip, que és un davanter que porta molts anys, un mitja puntetes que molt bé. Bueno, jo crec que és un partit molt semblant al d'avui. Jo crec que ens deixaran tenir la iniciativa i haurem de protegir-nos molt en tot el que és joc directe, etc.
Aquest enfrontament entre el Sabadell B i el Mollet serà diumenge a les 12 del matí al Complex Esportiu Sabadell Olímpia.
Canviem de tema i tornem a obrir el bloc poliesportiu per parlar de la Copa de la Reina de bàsquet. El Manfilter Zaragoza, que fa d'anfitrió, s'enfronta aquest vespre a les Nats Femení Sant Adrià, amb la sabadellenca Lucila Pasqua a les files del conjunt aragonès.
El pavelló Príncipe Felipe de Saragossa acull des d'avui fins diumenge aquesta Copa de la Reina, que tindrà un marcat caire sabadellenc en aquesta eliminatòria de quarts de final. A banda de la pivot, Lucila Pasqua, el Manfilter, a les files del Femení Sant Adrià hi trobem la sabadellenca Glòria Estupà, que fa d'ajudant de Fabián Tellez a la banqueta del conjunt català. Dos equips que ja s'han enfrontat a la Lliga, amb victòria, per cert, de les Nats Femení Sant Adrià. Lucila Pasqua creu que aquesta derrota serà una bona manera de preparar aquest partit d'aquest vespre i que les farà sortir al màxim.
Jo crec que ens va venir una mica bé per estar una mica sobrevist. O sigui, per ara ja sabem que ja fa temps que sabem que ens poden guanyar i hem de sortir, jo crec, que al 100%.
La pivot local afronta la Copa de la Reina amb la il·lusió de poder repetir el títol d'ara fa dos anys amb el Conquero de Huelva. Amb tot, Lucila Pasqua afirma que amb el nou format, el Perfumeries Avenida Salamanca i l'Spar City Leaf Girona surten com a clars favorits. El Manfilter espera aprofitar el factor públic per passar a les semifinals de demà, on es veuria les cares amb les gironines. La pivot sabadellenca afirma, però, que el conjunt aragonès no es marca cap objectiu concret per a aquesta competició.
És anar partit a partit. Al final, si no guanyes demà, no jugues dissabte, o sigui, ja t'eliminen i estàs fora. Llavors, doncs, home, com a objectiu i com a, jo crec que com a rival totes volíem Sant Adrià, no? Perquè jo crec que també Ferrol i Deca pues, són equips que estan molt consolidats a la Lliga i han jugat més competicions d'aquestes, no? Però bueno, sí que crec que com un objectiu era classificar-se a la Copa. Després jo crec que tot el que vingui serà benvingut. I espero que guanyem.
Ara mateix està jugant la primera eliminatòria de quarts de final entre l'IDK Guipúzcoa i l'Uniferrol. Un cop s'acabi aquest partit, a 3:15 es jugarà aquest Manfilter Snatch Femení Sant Adrià. El vencedor de la primera eliminatòria jugarà demà contra el Perfumeries Avenida de Salamanca a les semifinals, mentre que el vencedor del Manfilter Sant Adrià s'enfrontarà a l'Spar City Leaf Girona demà a les 4 de la tarda a la segona semifinal.
I encara al món de la cistella, cites importants per tres equips de la ciutat a la Copa Catalunya. Natació Sabadell, Bàsquet Pia i Sant Nicolau volen tancar la primera volta amb un bon resultat que els permeti encara amb bones sensacions la segona part de la temporada.
El Natació Sabadell serà el primer en jugar, ho farà demà a 5:45 de la tarda a les naus del carrer Montcada contra el Lliçà d'Amunt, un equip que està igualat a la classificació amb els de Miguel Ángel Gómez. Un triomf dels nadadors els faria sortir de la zona de play-out. El mateix objectiu buscarà també demà a 7:45 del vespre el Bàsquet Pia a la pista del Zamar Reus. Els dos carcervantes enfronten a un rival potent i que busca consolidar-se a la zona alta. Els de Can Colapi, per la seva banda, intentaran trencar la mala ratxa que porten. I finalment, diumenge serà el torn del Sant Nicolau, que visita 7:45 del vespre a l'Alpicat, amb moltes baixes i contra un rival potent que ara mateix sembla estar fora de l'abast dels d'Oriol Domínguez.
I recordem, finalment, l'Obert Gràcia Sabadell, que visita el bar Micasa Sant Vicenç dels Horts intentant trencar la mala ratxa que acumula primera d'handbol. Miquel Benítez recupera efectius per aquest compromís contra un rival a qui els sabadellencs haurien de superar per no despenjar-se de la zona mitja alta de la classificació.
Això que el Sant Vicenç ha pujat aquest any de categoria, però està fent una molt bona temporada i és un dels equips que més agrada a Miquel Benítez. L'entrenador de l'Obert afirma, però, que espera la millor versió del bar Micasa, ja que quan juguen com a local sempre tenen un bon rendiment.
Està traient millors resultats a casa que fora, això és cert, però realment és un equip que també li he vist bons partits a fora de casa. Crec que ells intenten lluitar i competir molt els partits que tenen de mitja taula cap avall i els partits de mitja taula cap amunt doncs els enfoquen més d'una altra manera, d'un altre estil. realment serà, jo espero un partit molt igualat i espero un partit que es decideixi els últims 10 minuts.
Joan, per acabar, última hora del waterpolo.
Guanya el Club Natació Sabadell 10-7 de 3 al final del tercer període.
Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació tornarà a Ràdio Sabadell el dilluns a les 9 al Magazín al Matí, després als butlletins horaris. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials o la web radiosabadell.fm. Que passeu un molt bon cap de setmana i fins llavors!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.